sabeu, un cop al mes ens visita el David Bueno per portar-nos les principals notícies que han publicat les revistes científiques de referència, convenientment dirigides i passades per la traductora, per tal que les puguem entendre i puguem estar al dia de l'actualitat científica. La paraula que ens porta aquest mes en David és neurotransmissor. I la notícia del mes és que la serotonina està relacionada amb l'orientació sexual. És a dir, que ens agradin els homes o les dones.
Que fuerte, que fuerte, que fuerte.
Bé, un cop fet aquest titular escandalós, hem de dir que és una investigació feta amb ratolins, però dels detalls d'aquest estudi en parlarem d'aquí uns moments. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'entrar en matèria, en ple a la secció, volem felicitar el David pel llibre L'enigma de la llibertat, la primera edició del qual acaba de sortir de la impremta, però que ja va ser reconegut fa alguns mesos amb el Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General. Una perspectiva biològica i evolutiva de la llibertat humana, diu el subtítol. Per què la biologia ha de parlar de llibertat humana?
Doncs perquè, com qualsevol altra característica de la nostra ment, s'origina pel funcionament d'un òrgan biològic, que és el cervell. Un òrgan amb unes cèl·lules, les neurones, que funcionen d'una determinada manera, que són controlades per uns gens determinats, que cada persona pot tenir diferents variants d'aquests gens que fan que funcioni el cervell més d'una manera o més d'una altra, i, per tant, com qualsevol característica que sorgeix del cervell, també s'ha d'analitzar des del punt de vista biològic.
Mendel ja va veure que hi havia unes lleis de l'herència que feia que els fills s'assemblessin als pares, encara que fossin pèsols. A mesura que s'ha aprofundit en el coneixement de les bases genètiques de l'herència o en la bioquímica del cervell, sembla que ja no som tan lliures, que les nostres accions són el resultat de determinats mecanismes cerebrals, determinats nivells hormonals o determinades característiques genètiques. I aquí la pregunta, hi ha espai per la llibertat, pel lliure albir de l'ésser humà?
Aquesta és la pregunta que em vaig fer ja fa una sèrie d'anys, quan vaig començar a pensar en aquests temes, i me la vaig fer justament per això, perquè anaven sortint, cada vegada han sortit, els últims 7-8 anys, més i més publicacions on es parla de gens que condicionen moltes de les coses, de les característiques mentals que sempre havíem atribuït que no tenien cap base ni biològica ni genètica. Un és del que parlarem després, de l'elecció sexual, que ara s'ha vist, doncs, que hi ha un neurotransmissor que condiciona que en els mascles de ratolí els agradin més les femelles o els mascles. Aleshores, clar, si cadascú té una combinació d'aquests gens que l'estan limitant molt les seves funcions mentals, això ha fet que hi hagi cada vegada més científics que apostin perquè no tenim lliure albir, que totes les nostres respostes són condicionades per la nostra biologia. Aleshores vaig estar pensant sobre el tema, buscant molta informació, no només científica, sinó també des del punt de vista sociològic i psicològic, i en aquest llibre m'he atrevit a llançar la hipòtesi de que, encara que sigui molt restringida, tenim una certa capacitat de llibertat de pensament. L'adacció és una altra cosa. Jo puc pensar una cosa i després no fer-la perquè tinc por de les lleis, de les normes, de què diran. Però la de pensament, ningú sap què penso. Per tant, com a mínim aquesta, tenim un cert marge de maniobra.
Clar, no deixa de ser un plantejament que dona peu com a un llibre de ciència-ficció, no? És un nou plantejament, el dir fins a quin punt estem condicionats, sigui com sigui. Hi ha coses que no es poden justificar per qüestions genètiques, actituds com la violència, no? En qüestions de violències de gènere, per exemple.
S'han trobat gens que condicionen que hi hagi persones més agressives que d'altres. Per tant, aquestes persones més agressives tenen més probabilitats d'acabar desenvolupant algun tipus de violència que les altres. Que no vol dir que l'hagin d'acabar desenvolupant, perquè també l'educació i la cultura hi fan molt. Això no s'ha d'oblidar mai. Però ja tenen més predisposició per ser-ho. I els menys agressius, genèticament menys predisposats a l'agressivitat, doncs tenen menys probabilitats d'acabar exercint algun tipus de violència, que no vol dir que no l'acabin exercint alguna vegada, no?
Actituds contràries, com per exemple l'altruisme o algú que sigui allò com molt bona persona, això també pot ser genètic?
Doncs també. I a part, qualsevol cosa que sigui genètica porta darrere una història evolutiva i ha estat afavorit per la selecció natural. Si la selecció no ho afavoreix, aquella característica desapareix. I l'altruisme té una vessant social molt, molt clara. Sense altruisme, la societat no s'aguanta. Si jo no ajudo el veí sense esperar res a canvi immediat, la unió d'un poble es desmunta. Jo ajudo el veí n'ajudarà un altre, aquest altre un altre, i tard o d'hora, si a mi fa falta, m'ajudaran. Per tant, no és una correspondència immediata. De fet, l'altruisme pensat com ajudo a canvi de res costa d'entendre, però ajudo a canvi de què algú algun dia m'ajudarà, això manté la societat unida. I les persones som éssers socials. Sense societat no ens aguantem com a espècie.
Per tant, a les femelles de la nostra espècie els deu semblar atractiu que el mascle sigui altruista pel fet de que vulgui tenir fills amb ell i no pas amb algú que sigui molt més egoista i violent.
Les dues coses poden ser atractives per una dona. D'una banda, el mascle altruista, si fa coses pels que no coneix, què no farà per la seva parella i pels seus fills? Però, per l'altra banda, el mascle egoista transmet gens egoistes als seus fills. Gens egoistes, gens que predisposen a l'egoisme, per ser més estrictes. I aquests gens, en el fons, el que també fan és garantir la supervivència d'aquella persona, encara que sigui a costa de la societat, perquè l'egoista es nodreix de la societat. De fet, una societat s'aguanta i progressa per una combinació d'altruisme i egoisme. Un sense l'altre, la societat no acaba de funcionar, trontolla.
No sé si ens estem anant de tema, però clar, estava pensant, si tu ets una dona filla d'un egoista, per tant és probable que tinguis gens egoistes i que per tant busquis a un altre egoista com tu, no et buscaràs un altruista com a parella, en principi, no? No tindria sentit.
Això ja és més complicat.
Perquè, clar, el tema de les barreges...
Sí, no, i a part costa molt fer-ho amb un caràcter determinat, perquè som la barreja de moltíssims caràcters de comportament i de molts gens que interactuen de moltes maneres. Podem ser egoistes per una cosa, però al mateix temps sensibles per una altra i al mateix temps estar predisposats a el que sigui, no sé, a tenir, jo què sé, més neguits espirituals o fins i tot les tendències polítiques tenen una predisposició genètica. Aleshores, quan un busca parella, busca un paquet, no una característica. Llavors, analitzar-ho característica per característica és, no té massa sentit.
El que acaba de dir el David Bueno, Déu meu, i abans d'unes eleccions. Bé, aquells interessats, l'enigma de la llibertat, aquesta edició que acaba de sortir, que està calenta, que la tenim entre les mans, una perspectiva biològica i evolutiva de la llibertat humana. Molt interessant, en tornarem a parlar, nosaltres també ens l'empullarem bé, i un altre dia jo m'he quedat pillada amb això de l'egoisme, l'altruisme i de més, i d'altres característiques, però, si us sembla, passem a la secció que, com sempre, ens proposa el David i pel que seria la paraula del mes. Recordem, neurotransmissor. Bé, i què és un neurotransmissor?
Doncs un neurotransmissor és un tipus de molècula, generalment una proteïna, que la seva funció és transmetre senyals entre les neurones del cervell. D'aquí el nom neurotransmissor. Transmet senyals entre neurones. La idea és que les neurones del cervell, els milions de neurones que tenim, estan molt interconnectades entre elles. Ens hem d'imaginar aquestes cèl·lules, anava a dir com una eina d'aquelles, una eina, no, com una arma d'aquelles medievals, que era una bola amb puntes i un mànec. La part de la bola seria el cos de la cèl·lula i el mànec és el lloc per on emet les senyals per la seva punta. I aquesta punta està en connexió amb una altra de les boles. Ens hem d'imaginar, doncs, un seguit de boles amb el pal aquest, no? Aleshores, quan una neurona s'activa, pel motiu que sigui, per transmetre aquest senyal a la neurona següent, per la punta allibera aquestes proteïnes que ella ha fabricat. No les allibera si no rep l'estímul per fer-ho. Aquests neurotransmissors, aquestes proteïnes, arriben a la neurona següent, a la cèl·lula següent, i li comuniquen el missatge que sigui a través d'uns receptors, realment com unes antenes de tele que capten ones, doncs aquí capten aquesta molècula, transmet el senyal. Quan rep aquest senyal, aquesta cèl·lula, per la seva punta, per la punta del palet aquest, que es diu exó, emet nous neurotransmissors que afecten a la següent i així es van enllaçant.
És com el joc del telèfon.
Exacte.
Però el missatge arriba bé?
La gràcia està en que arribi bé. És com el joc del telèfon, però més complicat, perquè no és lineal, sinó en xarxa. No és una a una, sinó una a dos, dos a quatre, després potser quatre només a tres. És a dir, es va fent una xarxa que pot arribar a ser molt, molt complexa.
Perquè, d'alguna manera, no hi ha només un prototipus de neurotransmissor.
N'hi ha molts. Se'n coneixen més de 50 neurotransmissors diferents i cadascun té un grup ampli de funcions, però que són diferents els uns dels altres i es comencen a conèixer força bé. No sé, per posar algun exemple, hi ha un neurotransmissor, que és la dopamina, que el que fa és regular la intensitat de les respostes al cervell i és clau pels moviments físics del cos. Més bruscos, més suaus. Clar, per exemple, s'ha vist amb aquest que uns nivells excessius de dopamina, hi ha persones que en produeixen molt, el que dèiem de les diferents variants gèniques, cadascú té les seves pròpies variants, doncs les persones que en produeixen molt poden tenir al·lucinacions i un excés de dopamina pot ser una causa d'esquizofrènia. De fet, molts al·lucinògens actuen sobre els receptors de la dopamina, la simulen, fan veure que són la dopamina i no ho són. Per tant, activen aquestes xarxes sense que sigui el propi cervell qui ho faci, no? O no sé, d'altres, com la serotonina, que és la que parlarem després amb la notícia del mes, es diu que és l'agent neuroquímic del benestar, perquè actua sobre moltes coses, però una d'elles és sobre l'estat d'ànim i l'ansietat, regula. Tots dos són bons, és a dir, la tranquil·litat és bona, l'ansietat també és bona en determinades situacions. El món no és un paradís ideal, per tant, cal també tenir els dos tipus de resposta.
Sempre es diu allò de cal estar en qualsevol moment preparat per sortir corrents, no sigui que vinguin dinosauri darrere, quan això no és possible, no? Sempre es dona el mateix exemple, no?
Però sí.
Bé, un animal qualsevol.
Sí, el dinosaure no, perquè no hem coexistit mai amb dinosaures.
Sempre es dona el mateix exemple i dius, no, aquest no pot ser, seria qualsevol altre animal que vingués per darrere. Comentava en David que aquestes paraules, aquestes molècules, en aquest cas, aquests neurotransmissors formaven part de la notícia del mes i anem a veure quina és aquesta notícia del mes. Com dèiem, la notícia on està relacionada la serotonina amb l'orientació sexual. Abans hem fet un titular escandalós, a veure, explica'ns, David.
Sí, a veure, més que l'orientació és la preferència sexual dels mascles. S'ha fet amb mascles de ratolí. Ja se sabia, ja fa uns anys que se sabia que uns ratolins que tenen les neurones que produeixen la serotonina, que tenen aquestes neurones alterades i que, per tant, no produeixen prou bé la serotonina, que aquests mascles no tenien tanta preferència sexual per les femelles, que seria el més habitual, sinó que també senten preferència pels mascles. Tant es poden aparellar amb una femella com amb un altre mascle. I que això no és degut, per exemple, a la captació de feromones, les hormones sexuals que fan que s'atreguin els dos gèneres diferents, no? Doncs no, les capten normalment, però la interpretació que fa el seu cervell no és de preferència exclusiva per la femella. També se sabia, ja fa uns anys, que la serotonina, aquest neurotransmissor, està implicat amb altres aspectes de la relació sexual, com l'erecció, l'ejaculació i fins i tot l'orgasme. Per tant, era una molècula, una molècula candidata per estudiar, doncs, això, la preferència sexual. Doncs, en aquest treball el que hem fet ha estat generar una sèrie de ratolins transgènics. I això cal potser dir-ho. Un ratolí transgènic el que s'ha fet és modificar un dels seus gens perquè funcioni de forma lleugerament diferent. El que estem fent és aquesta variabilitat que ja hi ha entre els ratolins i entre les persones de forma espontània, nosaltres la controlem, fem la variant que ens interessa per demostrar allò que nosaltres volem, no? En van fer diversos que tots afectaven la via de la serotonina, la via de fabricació d'aquest neurotransmissor. Eren uns transgènics, però activables. És a dir, no és que el ratolí aquest sempre tingués la fabricació de la serotonina alterada, sinó que quan ells volien, activaven. Aleshores, començava a funcionar aquest transgènic i és quan s'alterava la via d'aquest neurotransmissor. Per tant, els ratolins es comportaven com qualsevol altre ratolí fins que l'investigador volia. I aleshores analitzaven què passava amb aquests ratolins que no podien fabricar serotonina. Clar, això no ho pots tenir sempre un ratolí així, perquè totes les altres funcions de la serotonina, entre les quals doncs, l'estat d'ànim o l'ansietat, que deien que eren totes alterades. Per tant, ho has de fer quan tu t'interessa seguir-los, no? Llavors van mirar, per exemple, quins sons emeten aquests mascles, perquè els sons tenen un poder de reclam sexual en totes les espècies, en els ratolins també. Van mirar també això, la reacció del mascle davant d'un intrus, també mascle, a la seva caixa. La reacció sempre és d'agressivitat. Doncs, sense serotonina, també són agressius amb un altre mascle que entri a la seva caixa. Van mirar també la resposta a l'olor dels genitals de les femelles i dels mascles. L'olor dels genitals també forma part d'aquestes feromones d'atracció sexual. Després, quina era la seva preferència d'aparellament i si els agradava més estar en caixes que hi havia hagut femelles, per l'olor, l'olor els atreia, que és el més habitual, o els era igual que en aquella caixa hi hagués hagut un mascle, no? Bueno, el que vam veure és que quan la fabricació d'aquest neurotransmissor està alterada, no es pot fabricar aquests mascles, tant se'ls infeia aparellar-se amb una femella com amb un altre mascle. No tenien cap preferència determinada ni pels uns ni pels altres. Els seus sons també eren lleugerament diferents, els sons de reclam sexual. Els era igual estar en una caixa que hi hagués hagut femelles o mascles. Responien exactament igual davant de l'olor dels genitals dels uns i dels altres, és a dir, havia canviat la seva preferència sexual. I per acabar-ho de demostrar, el que van fer va ser, bueno, un cop això està alterat, els van injectar la molècula que ells no podien fabricar, perquè així acabessin ells mateixos la fabricació de la serotonina d'aquest neurotransmissor. Doncs bé, 35 minuts després d'haver injectat aquesta molècula que els faltava, la seva preferència sexual tornava a ser la d'abans. És a dir, preferència per les femelles, agressivitat envers els altres mascles, havien tornat al que eren abans de fer aquesta modificació genètica. La conclusió, la serotonina està implicada claríssimament en les preferències sexuals dels ratolins i en les persones s'ha trobat que fa exactament la mateixa funció. Clar, en persones no es pot fer un transgènic, no es pot modificar genèticament, però al comparar les funcions dels neurotransmissors, el que diuen els autors d'aquest treball és en persones funciona exactament igual.
Clar, el que no... La conclusió no seria que preferissin un sexe o un altre, no? En un cas sí que preferirien el sexe de la femella i a l'altre els hi seria exactament igual.
Exacte, sí.
Avui no és que en un cas preferissin un mascle en comptes d'una femella.
No, tant se'ls en feia. Quan això no funciona, tenies un mascle que una femella.
Bé, en qualsevol cas, notícia del mes, però no és l'única, sinó que també tenim altres notícies destacades. La primera ens ve a dir una cosa que hem sentit unes quantes vegades. Per què no és bo prendre un antibiòtic quan es té la grip?
Sí, és una d'aquelles coses tan casolanes, no? Perquè tots tenim la grip un cop o altre. Potser no cada any, però sí tot sovint. I moltes vegades, quan un es troba malament, ai, tinc la grip, i hem tingut tots la tendència a vegades d'automedicar-nos. Doncs ens prenem un antibiòtic. Bueno, ja fa molt temps, des de sempre, se sap que l'antibiòtic no cura la grip, no fa res. Els antibiòtics també són proteïnes que el que fan és matar o fer que els bacteris no puguin reproduir-se. Per tant, són molt útils per lluitar contra bacteris, però la grip la causa amb virus. I l'antibiòtic amb un virus no li fa absolutament res de res. El que sí, a vegades, es recepten antibiòtics a persones amb la grip, però són persones en grups de risc, perquè pel fet de tenir la grip, el sistema immunitari, com que està treballant per lluitar contra la grip, té una petita baixada i pot haver-hi bacteris que se'n diuen oportunistes que aprofiten l'ocasió per fer la seva pròpia infecció, sobretot en el tracte respiratori, pulmons, bronquis i tot això, no? Llavors, en aquestes persones de grup de risc, se'ls dona antibiòtic com a precaució. Això es deia grip, no cal que prenguis antibiòtics si estàs sa. Però és que ara s'ha vist, a més, una altra cosa. I és que el nostre cos per dins és ple de bacteris, és el que s'anomena la microbiota. són els microbis que tenim dins, però són nostres, són, veure, no són nostres, però conviuen amb nosaltres i ens ajuden a moltes coses. Els de l'aparell digestiu ens ajuden a pair l'aliment, i els de l'aparell respiratori, per exemple, ajuden a que no se'ns facin fongs a dins. Per tant, són els nostres aliats. Doncs bé, com que són bacteris, el fet de prendre antibiòtics fa que els estiguem perjudicant. I el que s'ha vist és que aquests bacteris, els de l'aparell respiratori, el que fan és estimular el sistema immunitari perquè lluiti contra la grip. Per tant, si els estem perjudicant, el que estem fent és allargar el temps de curació quan tenim la grip. És a dir, l'antibiòtic va en contra de curar-nos de la grip. Ara, que ningú pensi, no, doncs tinc la grip, no em prenc antibiòtic. Això ho ha de decidir el metge, perquè les persones de grup de risc és pitjor que no se'l prenguin, segurament, no?
Déu-n'hi-do, segona notícia destacada, s'ha generat un ull al laboratori a partir de cèl·lules mare?
Això és brutal. Per mi, vaja, si més no. És un dels temes que, com que hi he treballat doncs, temps, doncs m'apassiona, que és el de les cèl·lules mare, no? Les cèl·lules mare són cèl·lules indiferenciades, que vol dir que no tenen cap funció específica, i que quan es diferencien, quan adquireixen les propietats d'una cèl·lula adulta, adquireixen una funció, la que sigui, fer de pell, fer de múscul, el que sigui. Aquestes cèl·lules mare ja fa anys que s'està treballant amb elles com a eines per fer teràpies, és el que s'anomena la medicina regenerativa o les teràpies cel·lulars. La idea és una cèl·lula que no funciona, la substituint per una que sí funcioni feta a partir de cèl·lules mare. Clar, fins ara el que s'havia fet, sobretot, era generar capes de cèl·lules mare al laboratori que es podien doncs, subministrar als pacients. Doncs bé, aquests investigadors el que han fet és agafar cèl·lules mare embrionàries de ratolí, són, i han generat al laboratori una matriu semblant a la que hi ha quan es forma un ull durant la formació d'un embrió. Els embrions, clar, es formen els ulls i entre les cèl·lules que formen l'ull es fa una matriu, que se'n diu que és unes substàncies que uneixen les diferents cèl·lules. Doncs bé, han simulat aquesta matriu, és una matriu purament química, feta de proteïnes i altres molècules, i han posat les cèl·lules mare, i amb un medi ric, amb aliments i adequat, aquestes pròpies cèl·lules han començat a proliferar, han fet moltes descendents, primer com forma com de massa cel·lular informe, com un bunyol, per entendre'ns, i després han començat a organitzar elles a si mateixes, s'han organitzat i han format un ull amb la forma molt, molt semblant a la que tindria l'ull d'aquest embrió de ratolí. Especialment la retina.
Quina por, eh?
És fantàstic. No, clar, això és fantàstic perquè en un futur, el que diuen els autors d'aquest article que s'ha publicat a Nature és, en un futur no massa llunyà, potser podrem fabricar retines al laboratori per tractar determinats tipus de ceguesa en què és la retina que no funciona.
Ens anem quedant sense temps, així que anem ràpid avançant. En aquest cas, a veure si ho dic bé, aconsegueixen esperma en una placa de Petri a partir de cèl·lules progenitores extretes del testicle i congelades. Què vol dir això?
Com sempre, paraules complicades per conceptes simples. A veure, els espermatozoides, les cèl·lules reproductores masculines, es formen als testicles a partir d'unes cèl·lules progenitores. Unes cèl·lules que no tenen forma d'espermatozoide, però que quan es diferencien, quan canvien, es transformen en espermatozoides. Això passa, clar, a les persones, tots els animals, doncs, en els testicles. Aquestes persones, aquests científics, el que han fet és agafar aquestes cèl·lules progenitores del testicle, un testicle molt inicial, també es fet amb ratolí, acabat de néixer, i al laboratori, amb uns medis de cultiu adequats, però unes proteïnes adequades, han aconseguit que es converteixin en espermatozoides perfectament funcionals, capaços de fecundar un òvul in vitro i de generar embrions i ratolins nascuts perfectament normals, perfectament viables. Això alguns medis de comunicació han dit s'han fet espermatozoides artificials. No, d'artificial no en tenen absolutament res. Són tan naturals com els altres, però l'últim pas de diferenciació s'ha fet al laboratori. La pregunta és, i això per què serveix? Doncs perquè moltes teràpies, per exemple, en cas de leucèmia, la leucèmia infantil, per exemple, per curar-la es fan servir uns tractaments químics i radiològics que generalment maten totes aquestes cèl·lules progenitores, per la qual cosa aquestes persones ja no poden tenir descendents. Doncs bé, això permet superar aquest escull, que és, abans del tractament, s'agafen unes quantes cèl·lules progenitores, es congelen, se li fa el tractament, la persona es cura, i quan és gran, si vol tenir fills, es descongelen, es fan els espermatozoides, es fa una fecundació in vitro, això sí, i pot ser pare, doncs, com qualsevol altra persona.
I, justament, si abans dèiem que el titular que donàvem era escandalós, aquest, Déu-n'hi-do també com a titular, la vacuna contra la nicotina ha superat tots els assajos i es podria comercialitzar a finals del 2012, començaments del 2013.
Doncs també és una notícia bona, perquè hi ha molta gent addicta al tabac que ho voldria deixar, però realment no poden. I no poden perquè la nicotina és una molècula que crea moltíssima addicció. I deixar-ho, el cervell ho demana. Per això és una droga, el tabac. Bueno, el que hem fet és, de fet, la nicotina crea addicció perquè passa de... Tu fumes, la nicotina passa a la sang a través dels pulmons i d'aquí al cervell, que és on genera aquesta addicció. Doncs bé, el que hem fet és, la nicotina... No, el cos no genera anticossos del sistema immunitari contra la nicotina, no hi ha cap manera de que ho bloquegi. El que hem fet és unir la nicotina a bacteris o a virus modificats perquè no causin cap mena de malaltia, i això, injectat, fa que el cos produeixi anticossos contra la nicotina. De manera que, quan un fuma, si té la vacuna, si s'ha vacunat, la nicotina no pot arribar, és destruïda per aquests anticossos, o segrestada, si més no, i no pot arribar al cervell. Per tant, estem aturant, fa com de tallafoc, no deixa que arribi al cervell, i per tant, doncs, suprimeix aquesta addicció. Amb ratolins funciona fantàsticament bé, amb persones funciona bé, les proves que s'han fet, si va acompanyat d'una teràpia psicològica. Les persones tenim capacitat de raonament i encara que no en generi addicció, racionalment volem continuar provant-ho. Per tant, necessites la teràpia aquesta darrere.
Bé, en qualsevol cas, una molt bona notícia que això es pugui arribar a tirar endavant. Molt ràpidament, David, perquè ara ja sí que no tenim temps. Les notícies de casa, què destaquem?
A veure, com a dades, s'ha celebrat el desè aniversari de la creació de l'Institut Català de Recerca i Estudis Avançats, l'ICREA. És un estudi que ha permès reincorporar científics de categoria internacional que havien passat per Catalunya, els ha permès reincorporar, en aquest moment n'hi ha 229, i l'èxit ve de que els diners que s'han invertit en aquest programa són menors que els diners que porta aquesta recerca a partir d'ajuts internacionals. Per tant, és bo per la recerca del país i bo per l'economia, també. Després, l'Agència Espacial Europea va crear un programa que es deia Cosmic Vision per potenciar projectes novedosos d'universitats. N'han seleccionat 4 de tots els que van presentar, dotzenes, i 3 d'aquests 4 tenen investigadors catalans, la qual cosa demostra la gran talla dels investigadors que es dediquen, doncs, a la ciència de l'espai, no? I, finalment, la notícia de casa, i és que uns investigadors de l'Hospital Clínic han identificat diverses molècules implicades en la narcolèpsia. Un nom estrany, però que és molt senzill. La narcolèpsia és una malaltia que es caracteritza per atacs irresistibles de son durant el dia. Un no pot evitar quedar-se adormit a l'instant. I, en canvi, provoca son interromput a la nit. El coneixement d'aquestes molècules permet dissenyar teràpies per poder controlar aquesta malaltia, en la qual, per cert, hi ha un altre neurotransmissor, abans que en parlàvem, implicat, un que s'anomena hipocretina, que és l'encarregat de mantenir el cervell en estat de vigília. Llavors, aquesta malaltia el que fa és que les neurones del cervell que fan aquest neurotransmissor són atacades de forma estranya pel sistema immunitari. Les destrueix, no hi ha aquest neurotransmissor, el cervell no es pot mantenir en estat de vigília i un literalment cau adormit.
Hem acabat tal qual com hem començat, doncs, parlar d'aquest mateix concepte. Nosaltres ho deixem aquí, no sense recordar-vos que tenim a sobre taula, com dèiem, l'Enigma de la Llibertat, el llibre d'en David Bueno, i ja hem rebut alguna trucada que ens ha dit i aquest, que també el regalareu per Sant Jordi, que sí, que estarà dins d'aquest lot de llibres de divulgació científica, aquesta superbiblioteca que regalarem el cap de setmana de Sant Jordi i que val molt, molt, molt la pena. També inclourem el llibre del David Bueno. Ara li donarem per signar. David, moltíssimes gràcies.
Gràcies.